Radio Arenys, aquí i amb tu. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. El Departament de Salut començarà a aplicar a partir de la tardor una nova manera d'abordar un dels problemes prioritaris de la salut pública a Catalunya i arreu del món, l'excés de pes i més en concretament en la població infantil, en tant que és una problemàtica sovint mantinguda en el pas de la vida adulta. Ho farà amb el nou model de prevenció i atenció a l'excés de pes infantil que s'ha elaborat amb la col·laboració de societats científiques i representants d'entitats. El model pretén actuar en els infants i les seves famílies sobre 5 àmbits: l'alimentació, l'activitat física, el sedentarisme, les hores de son i altres conductes, i implica els professionals de la salut amb formació específica i a les famílies en la col·laboració amb recursos comunitaris i de la salut pública. A grans trets, els seus objectius són promoure un entorn saludable a l'escola, als espais de lleure i a la comunitat, i millorar la capacitat dels equips d'atenció primària en l'abordatge, especialment de la infermeria, acompanyada d'altres professionals de suport. També es pretén homogeneïtzar la intervenció d'altres dispositius de suport i garantir la continuïtat assistencial entre nivells i professionals. Més notícies. El castell de Púbol acull l'exposició Dalí i Gala, imatge i mirall, una mostra que recull 60 fotografies de l'artista i la musa escollides dins d'un fons de més de 17.000 imatges. Raúl Jiménez, Televisió de Costa Brava.
Bona tarda. El castell de Púbol ha inaugurat aquest dimarts l'exposició Dalí i Gala, imatge i mirall, una mostra que recull 60 fotografies de l'artista i la musa escollides dins un fons de més de 17.000 imatges. L'exposició segueix la vida i la relació de Dalí i Gala des del moment en què es van conèixer a Cadaqués l'estiu de 1929. El recull mostra fins a 5 imatges inèdites. Montse Aguer és la directora dels Museus Dalí.
Hi ha una foto inèdita de Gala mirant-se l'aigua i la complementa una de Dalí també reflexant-se l'aigua, que remet a l'obra de Dalí, el mite de Narcís, no? És tot aquest joc entre personatges, obres, creador, musa, però Dalí també el veiem aquí com a model. Els jocs es van complementant.
La proposta artística pretén donar un altre punt de vista a la relació entre els personatges, més enllà del rol de musa passiva que se li atribueix a Gala. La mostra es podrà veure al castell de Púbol fins al 6 de gener de l'any que ve.
Gràcies, Raúl. I a aquesta hora de la tarda també tenim temps encara per parlar dels esports. Comencem en aquest cas en futbol. A la segona B, el Nàstic de Tarragona ja té entrenador. Els tarragonins han presentat aquest migdia a Xavier Bartolo com a nou entrenador del conjunt grana. Bartolo arriba del Reus i vol aconseguir que l'equip retorni a la categoria perduda, la segona A. I 5 catalanes en bàsquet disputaran l'Euro. Laia Palau, Marta Xargay, Caral Casas, Andrea Villaró i Anna Cruz han entrat a la llista de 12 jugadores de Lucas Mondelo per la competició continental. I en futbol sala, el Barça contra les cordes. Els blaugranes juguen avui a la pista del Pozo de Múrcia a les 9 de la nit. Els blaugranes han de guanyar per forçar el cinquè partit al Palau Blaugrana. Una desfeta els deixaria sense la Lliga. I acabarem parlant de natació, perquè Joan Lluís Pons, al Mundial de 400 metres estils, el nedador del Club Natació Sant Andreu, ha assolit plaça per al Mundial al Trofeu Ciutat de Barcelona, darrera prova del circuit Mare Nostrum. Pons va guanyar la seva modalitat i va assolir la marca per disputar la cita mundialista.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Moltes qüestions relacionades amb les noves tecnologies. Aquesta setmana, el Servei Català de Trànsit comença una campanya per controlar l'alcohol, les condicions de conducció i l'ús de les noves tecnologies. Així ho ha anunciat fa una estona el conseller d'Interior, Miquel Buch, que al llarg de tota aquesta setmana, incloent la revetlla de Sant Joan i el dia de Sant Joan, es faran aquest tipus de controls per part dels Mossos d'Esquadra a les carreteres, amb l'objectiu de, primer, que la gent no begui, després que la gent no es xuti drogues de cap tipus i després que la gent no utilitzi els dispositius mòbils quan van conduint. En paral·lel, hi ha tota una campanya sobre l'ús de les noves tecnologies a les piscines i a les platges. Avui llegia i veia un informe que es resumeix amb el titular en el temps que trigues en escriure un missatge o en respondre un missatge es pot ofegar un nadó o un infant. I és veritat, només calen 15 centímetres d'aigua i 15 o 20 segons de perdre el control, de perdre l'atenció, perquè haguem de córrer de manera precipitada. Moltes vegades perdem l'oremus darrere d'un missatge, darrere d'una fotografia o darrere d'una informació que ens arribi a través de telèfons mòbils, l'utilització de Twitter, de WhatsApp, d'Instagram. Està fent que estiguem permanentment pendent d'això, fins i tot en entorns on està demostrat que no ho hem de fer. Perquè, de fet, tot això que us estic dient no és nou, i ho sabeu de sobres. L'utilització del telèfon mòbil a la conducció està prohibit des de fa molts i molts anys. I, a més, genera molts i molts accidents, i moltes multes, i molts punts que volen. I, malgrat això, és habitual veure com gent aturada al semàfor, o gent fins i tot en marxa, utilitza el WhatsApp, per exemple, no? Que és al·lucinant. Parat el semàfor ja és delicte, però conduint ja és tremendo. I recordeu que el fet de fer-ho parats a un semàfor es considera conducció, també, i, per tant, sancionable igual. No sé, que no és que estava parat en el semàfor o a l'embús no podia fer... No, quan estàs parat en un embús o quan estàs en un semàfor també estàs circulant. Per tant, és igualment sancionable. Vaja, que hem d'utilitzar el sentit comú, hem d'utilitzar allò que ja coneixem, i que, si no ho fem, doncs aquesta setmana tindrem agents de l'autoritat per les carreteres recordant-nos quines són les nostres obligacions quan entrem al carrer de conduir o quan sortim de festa o quan estem amb els nanos a la piscina o a la platja i ens despistem pendents d'altres històries. Ben trobats els que us incorporeu ara, són les 6 i 7 minuts. Encetem el que serà la tercera hora del programa d'avui, una tercera hora que passarà per la reflexió al voltant del món de la pesca, però que abans ens permetrà conèixer qüestions i iniciatives relacionades amb el medi ambient. Saludem, però, abans els amics de les cofradies que cada dia ens apropen al preu del peix.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30... 29, 28, 27...
El preu del peix.
I avui comencem per les Terres de l'Ebre, Judit.
Doncs sí, concretament coneixerem el preu del peix de la confraria Sant Joan de Deltebre. Ho farem de la mà de la seva encarregada de subhastar. Ho farem de la mà d'Esquet.
Sarai, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I has plegat avui o encara et queden coses per cantar?
No cantem, però ho fem de matí.
Ho feu de matí, eh?
Sí.
Per tant, això, aquesta feina avui ja la tens feta.
Sí, sí.
Bueno, millor. Tu, has sigut tu avui o no?
Bueno, tornava de vacances una miqueta, sí que
Què vols dir? Que has sigut una mica plorant avui tot, la rentrer, o què?
No tant.
Vale, com vulguis.
I què tal, com ha anat el primer dia de setmana a la pesca? Han sortit totes les barques a pescar?
Sí, han sortit totes les barques, ha hagut bastantes caixes, el que està concentrat en poques espècies. Ha hagut principalment polp, quasi 500 quilos de polp en pesat, que ha anat a 6 euros i mig aproximadament. També ha hagut molta dorada, 100 quilos a uns 13 euros, i 400 quilos de cranc a 4 euros.
Molt bé. Ha baixat una mica, no, el preu del cranc blau?
Una miqueta, sí, però bé, no se va mantenint. Continua sent un bon preu.
El pop, què tal la mida? Eren grans, petits?
Tiren en granets. No, n'hi ha pocs de petits ara.
T'entenc. Escolta'm, i les altres espècies avui s'ha pescat molt poquet, no? Pel que deies.
És que una mateixa barca pot anar al Polp o pot anar a la Sàrcia. Si va a la Sàrcia, doncs s'agafa més Palaia, Lenguado, Roms, però si va al Polp només pot agafar Polp.
Ja.
I avui s'han dedicat més al Polp.
Correcte. Escolta'm, el mar aquests dies està, o avui ha estat bo per la pesca o no? Perquè
sí, sí.
Ens avançaven que estava molt tranquil, però que des del servei meteorològic de que les properes hores probablement la cosa es remouria una mica.
Bueno, avui el que ha sigut aquí ha estat bé.
Correcte. Per tant, el mar ha estat pla. El cranc blau només 400 quilos, dic només perquè tothom diu que n'hi ha tant, 400 quilos a mi m'ha semblat poc.
Bueno, ha baixat bastant, A principis de primavera se n'agafava molt més, però ha baixat bastant les captures.
Ja em deien que se n'ha anat riu amunt per deixar anar els ous. No sé si t'ha arribat aquesta informació, no, tu?
Sí, sí.
Sí, no? És a dir, que ha marxat amunt i que, bueno, quan es refredin les aigües un altre cop, tornarà una altra vegada a baixar. Això és el que m'han dit.
Oh, ja veurem.
Ja veurem. Escolta, en Sarai, doncs, veig que està tornat... Quan tens vacances una altra vegada, no?
Esperem que a l'agost...
Bueno, dona, doncs ja està, no pateixis. Anima't una mica, sí. Que les entrades sempre són dures. No passa res. Sempre és complicat, això. Suposo que algú que fa la subhasta del peix deu marxar de vacances a l'interior, no? És a dir, deu marxar als pics d'Europa, on, saps? A la Vall d'Aran.
Bueno, jo no he marxat a cap lloc,
val.
Però...
Bueno, doncs... Si és que com el Delta...
Però no... quan marxo, no em sol agradar a l'interior.
Ah, molt bé. No, si és que com el Delta no s'està en lloc, jo també t'ho diré.
Sí.
Molt bé, Sarai, doncs escolta'm, que vagi molt bé. En tornem a parlar la propera setmana, si et sembla.
Molt bé.
Cuida't.
Vale, gràcies. Fins ara. Adéu.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix. Segueix la llum del far.
Ja ha arribat el moment de parlar de medi ambient i, de fet, ho fem per parlar del pesca i ciència. Cristina.
Sí, que ha començat just aquest passat dissabte, 15 de juny, i hem de dir doncs, que el Pesca i Ciència és un cicle de conferències i activitats que ha organitzat la Càtedra d'Estudis Marítims per la difusió, investigació i també el coneixement científic en el camp de les activitats marítimes i pesqueres. En parlem amb en Joan Lluís Alegret, que és el director de la Càtedra d'Estudis Marítims.
Joan Lluís Alegret, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb força i gana, suposo, no?
Sí, tant.
Això de la ciència... Dic, això de la ciència i la pesca està últimament...
Pesca i ciència, aquesta ordre, perquè primer és l'important és l'activitat i després el coneixement que necessita per ell. Ja fa 14 sessions que estem treballant això, 14 anys, i va néixer de la necessitat d'això de... Tothom es queixava. És que els científics van a la seva i no diuen res. I els científics deien, no, és que ningú ens escolta i no volen res, només, com si només fessin la recerca per tenir això, per poder desenvolupar la seva activitat acadèmica, no? Però i intentar posar això en marxa, això ha canviat moltíssim, ara, però ara és el que enriqueix activitats com aquesta. Quan tu poses a un grup, com hem fet, per exemple, amb algú molt específic, com és la gamba vermella,
sí.
Als 4, 6, 7 persones que estan investigant, entre altres, aquest tema des de diferents perspectives i els poses davant d'un auditori de pescadors que es dediquen a la gamba, joder, si, quin interès... No, clar, que és molt important,
sí, sí.
Perquè a més veuen que estan parlant de coses seves que influeixen directament sobre la seva activitat, com poden millorar, com poden corregir coses, això és l'interessant, no?
Escolta'm, jo tinc una sensació, mira, ara que dius això, te la... Per una banda, els científics fa uns anys estaven tancats als seus laboratoris o a les seves... als seus centres d'investigació, i tenien contacte amb el mar molt, amb la resta de gens que treballaven al mar molt poc. I els pescadors sortien i pescaven i ja està. La qüestió era sortir cada matí o cada vespre o cada nit, calar, recollir, i si havies pescat molt bé i si havies pescat poc, doncs me caso un dena el dia següent, intentar fer una mica més. I això ha canviat molt. Els pescadors, per una banda, han après, ara que ningú interpreti malament el terme, però s'han culturitzat, és a dir, han tingut interès per saber exactament per què uns dies pesquen molt i altres dies pesquen poc i per què cada vegada pesquen menys, i els científics se n'han adonat de que els pescadors són una eina important per rebre informació, no? I hi ha hagut aquesta sortida una mica dels centres d'investigació. És una sensació, no sé si coincideix.
No, estic completament d'acord. Jo l'única cosa canviaria una paraula. Més que culturalitzar, s'han, per dir alguna cosa semblant, s'han cientificat. No?
Ara
han descobert que la ciència és una eina que els pot ajudar moltíssim, que la necessiten de totes, i que per això s'apropen a la ciència. I llavors l'altra cosa, que també era un tòpic bastant estès, és que, no, home, clar, és que nosaltres parlem el llenguatge científic, podríem dir els pescadors o els de l'administració, i en canvi els pescadors parlen el seu llenguatge. I que va, i s'ha demostrat arreu del món, per quantitat d'investigacions que hi ha, que el coneixement real que tenen els pescadors és tan útil com el coneixement que obtenen els científics sortint en mar i en els seus laboratoris. L'únic que és un problema de formalització del llenguatge. Si tu, entre cometes, tradueixes el llenguatge científic, el que saben i el que t'expliquen els pescadors, és tant d'interès pels científics aquest coneixement com a l'inrevés, el coneixement que tenen els científics posat al servei dels pescadors. I per això sí, estic completament d'acord. L'únic que també, i així fent una lectura una miqueta especial, per mi, durant molts anys i a bastants països, el coneixement científic, com és pagat per l'Estat, vol ser propietat de l'Estat, no? I s'utilitza aquest coneixement per aplicar-lo a aquelles coses que li interessa a l'Estat, no? O a les administracions. I posar-se directament al servei dels pescadors, sí, ja es diu moltes vegades, però és més difícil baixar al terreny, no? I llavors això és el que nosaltres també intentem fer, posant cara a cara, doncs, pesca i ciència, pescadors i científics, científics i pescadors. I clar, després de 14 anys, tu tindries que veure, torno a repetir, les cares que posen. Primer, que ja coneixen els científics. I ja, com va passar el dissabte passat, a la primera sessió, què hi ha de nou en relació a el que ens veu explicar el juny de l'any passat? Què s'ha avançat en aquest any? I clar, el científic té que explicar que manté el mateix projecte d'investigació, si és que continua tenint finançació, i mira, i aquest any hem fet això, això i això, i hem tret aquestes conclusions, imagina't. Quina participació per un part d'uns i per part d'altres, i quin avenç conjunt que es dona amb això. I això, clar, això millora de totes la gestió de les pesqueries d'una manera impensable. Però, clar, això no passa arreu, eh? Això passa en certes circumstàncies i situacions especials, com tenim la sort de que ens està passant a Palamós, que hem treballat sempre en aquesta direcció i, clar, i ara comencem a recollir els fruits d'aquest treball en aquesta direcció.
Tot el que heu anat sembrant, eh? Ara s'està recollint, i precisament tu ara ens parlaves d'aquest dissabte, que era la gamba vermella, eh? El que hi havia sobre la taula. Sí. Realment, pel que acabes de dir, sí que hi ha hagut avenços en aquests darrers anys. Quins són aquests avenços?
I tant. En aquests darrers anys, mira, ho diré indirectament explicant, per exemple, les investigacions que algunes d'elles ja, bueno, quasi totes, ja s'havien començat des de fa diversos anys, i que cada any, els últims, s'han anat als avenços de cada any. Per exemple, la primera part del programa estava dedicat a el que, en terminologia del Ministeri i tot això, es diu el projecte Connecta, per connectar poblacions d'espècies, no? La connectivitat i la dispersió larvària de la gamba vermella de la costa. Què vol dir connectivitat? Si la gamba de Palamós està connectada amb la de Blanes i la de Roses, connectada biològicament, connectada genèticament. Mm-hmm. Això voldrà dir que si la resposta és positiva, la intervenció sobre una afecta l'altre, i la intervenció de l'altre afecta l'un.
Val.
I després, l'altre és la dispersió larvària. Les corrents s'enduen d'un lloc a l'altre, les larves, i llavors, a lo millor, algunes espècies, estan, com per exemple la gamba, està dipositant ous en una zona, i la corrent, la deriva larvària, el trajecte, deriva en el sentit de trajecte, no? La deriva larvària se'ls estan duent amb uns altres. A lo millor, uns estan fent unes mesures de gestió i estan posant els ous allà bé i tal i qual perquè s'estan cuidant a les reproductores, i en canvi les larves s'estan anant cap al veí. I llavors, clar, totes aquestes coses, això és nou. Això és genètica de poblacions, dinàmica de poblacions, i tot això és el que en els dos últims anys s'han estat explicant. Per exemple, una de les col·laboracions era un estudi sobre les àrees de posta de la gamba Madelles simulades a partir de la distribució larvària, fent anàlisis intensius de les larves que troben, que és molt difícil de trobar, perquè són molt petites, no? I es necessiten molts diners, embarcacions, es necessiten aparells per anar-les a buscar. Llavors, veure a on posen les larves, eh? A on es posen les larves, per després veure cap a on es mouen, si és que es mouen, el que sigui, no? I després l'altra és el que és la distribució de les larves de la gamba vermella en tot el que és el litoral català. Això és una de les, la segona ponència que es va presentar, no? I es marcava a quines zones es troben més larves, que se suposa que és on posen més, i ara hi ha que estudiar per què en aquests llocs. Llavors, clar, aquí no només són els biòlegs, sinó també són els oceanògrafs, els geòlegs i quantitat de científics que amb projectes finançats, perquè això necessita barcos per sortir, aparells per mesurar, etcètera, etcètera, doncs comencen a saber on són les àrees de posta per després també protegir-les, no? Mm. Això eren les dues. I després la tercera, que completa, sí, i arrodoneix això, que és tan important com les altres, i que ja és també la tercera, no, la quarta sessió que fem, el quart any que fem, és des d'una perspectiva estrictament genètica, no? La demografia genètica de la gamba de Palamós, no? Com està la població des d'un punt de vista genètic, no? Com les poblacions de gamba es troben desenvolupades, quines interaccions, perquè avui en dia amb els marcadors genètics ja poden saber si una gamba que troben a la zona de davant de Palamós té ancestres o avantpassats, per dir-ho d'alguna manera que s'entengui, sí, que venen de dalt o que venen de baix. De baix menys, però de dalt més, perquè les corrents sempre van de dalt. Quan dic de dalt, dic de dalt del Cap de Creus, cap a baix, i llavors veus i pots saber o saber algo molt important per a nosaltres que ens dediquem a la gestió de pesqueria, saber si aquestes poblacions genètiques, o sigui, aquestes poblacions de gamba, en quin percentatge es reprodueixen dintre de la mateixa àrea, no? I no necessiten aportació genètica des de fora, o sigui, no necessiten migracions d'altres gambes que venen de dalt, o postes o larves que venen de dalt o de baix, per veure, però clar, això va en contra de la diversitat genètica.
Ja.
Ja veus, és bastant complicat, però clar, i tu jo disfruto com a antropòleg social.
Ja ho veig.
Disfruto de veure... No, deixa'm acabar. Disfruto de veure les cares que ponen els pescadors d'interès. I que ho segueixen perfectament i ho entenen tot, eh? I no tenen cap pel a la llengua de dir, ei, què vols dir amb això, què vol dir allò? O avançar hipòtesis. I dius, hòstia, això és disfrutar. Per això li dona sentit al títol de Pesca i Ciència, no? Jo, que podríem acabar-ho dient ja. Ciència i Pesca, també.
Jo vaig preguntar ara fa un parell o tres anys amb un pescador, escolta'm, la gamba de Palamós i la gamba d'Arenys és la mateixa? I em va dir, sí, és lo mismo. Sí, vamos a pescar la desgracia, gairebé el mateix joc. I pel que em dius, doncs, feu genètica i al final, ni que sigui per genètica, acabeu descobrint que no és ben bé la mateixa.
És la mateixa genèticament, però clar, és... Quin és l'element que tu, la comparació? Si tu mires els cromosomes que caracteritzen a la gamba, doncs és la mateixa, com és la mateixa, l'Aristeus antenatus, que es diu, que ara s'acaba, en una de comunicació l'any passat, ens vam posar una cara de moniato, quan han fet una anàlisi comparativa de totes les gambes vermelles que hi ha, les poblacions de gambes vermelles que es pesquen, no?, clar, al món, i s'han trobat que al nord de Madagascar hi ha la mateixa espècie, Aristeus antenatus, que la d'aquí, i en l'únic lloc del món que hi ha fora d'aquí. Diu, joder, què passa aquí? Pues mira, llavors, una cosa és que sigui la mateixa des d'un punt de vista estrictament genètic, però després està tot el que acabo de dir ara. Clar. Totes les derives larvàries, tots els canvis climatològics, totes les barreges que hi ha entre diferents subpoblacions. Llavors, això és el que determina, perquè, clar, el que m'interessa és si és la mateixa i allà, a un lloc, es pesca molt intensivament i s'esgota, saber si s'esgotarà al costat només perquè en aquell lloc l'estan exaurint, o si l'estan en un lloc conservant molt bé, allà, en aquell lloc es mantindrà sempre, bé, i els del que no, al costat que no ho estan cuidant tindran problemes. Això és el que ens interessa saber, perquè, clar, la intervenció des del punt de vista de la gestió pesquera comporta tenir que saber això. Si el que tu faràs amb el teu grup, amb la teva població o en el teu mar no repercuteix o repercuteix als costants. I a viceversa, si els dels costats, perquè ho facin bé o perquè ho facin malament, repercutirà sobre nosaltres. No? Tot això, en els últims anys, ho hem anat aprenent i aplicant, i han obert moltíssimes portes des d'un punt de vista estrictament físic. Les corrents, els afloraments, els upwellings, no? Les pujades d'aigua per diferents densitats o les baixades d'aigua dintre del mar, eh? Sí. Blancs masses que s'enfonsen o que pugen, que porten i arrosseguen nutrients, i això les larves van a darrere, etcètera. Tota aquesta dinàmica de tot el que es mou dintre del mar, les corrents marines, etcètera, això, tot això també era desconegut. Hi havia uns mites increïbles, no? Perquè els pescadors, per exemple, durant molts anys han estat de Palamós, han estat preguntats per què algun any desapareix la gamba.
Clar, per exemple.
Jo he sentit, explicacions que, clar, em quedava per barat. Diu, no, és per quan hi ha erupció en l'Etna i que per al fons marí corren, canvia la temperatura. No, que en el fons del mar, a certes fondàries, la temperatura sempre és constant durant tot l'any, no? Però, clar, els pescadors és lògic, necessiten tenir explicacions de tot això. I ara pues, tenim aquestes explicacions, o, per exemple, quan plou molt i baixa el Ròdan, que és el més influent en tota la zona de la costa catalana, el francès, quan baixa amb molts de nutrients, pues, clar, canvia tot el panorama. Com quan baixa a l'Ebre molt carregat de nutrients, no afecta a Catalunya, afecta a Castelló.
Ja.
Perquè les corrents van cap a baix.
Escolta'm, Joan Lluís, recordar només que el dia 5 de juliol hi ha una altra conferència, l'impacte de l'acció humana sobre els peixos, que fem malament. I
imagina't, amb el títol crec que hi ha prou, eh?
No, això és un camp increïble per parlar-ne. En tot cas, escolta, quan arribi abans del 5 de juliol en tornem a parlar. Et sembla?
Molt bé, doncs ja que ens emplacem per això.
Vinga, que ens emplacem per això. Joan Lluís Alegret.
Hi haurà 5 jornades més, eh?
Però, ho sé, però ja les anirem a explicar. És que me'n quedo sense
perfecte.
Temps, no pateixis. Vinga, fins després, Joan Lluís.
Adéu,
bona tarda.
Adéu.
El Far. The Babon Show va formar-se el 2003 a Estocolm. D'ençà han girat per tot el món, inclosos indrets tan diversos com Cuba o la Xina. L'última parada de les nostres contrades va ser l'octubre passat a les Fires de Girona, incorporats a última hora com una de les grans novetats de la programació. Representa l'essència d'un... L'última part... pare de les nostres contrades va ser l'octubre passat a les Fires de Girona, incorporats a última hora com una de les grans novetats de la programació. Representa l'essència d'un punk emotiu i contundent, però al mateix temps transversal, amb lletres i melodies que recullen el llegat de Star Market, formació del mateix origen que va marcar una època el punk and roll swag. Aquest és el single del seu últim àlbum, Radio Rebelde, interpretat per la veu espectacular de la seva cantant. Radio Rebelde, welcome to my home, when you are all alone. Radio Rebelde, Radio.
I, bueno, es va donar cremes i uns pegats que detecten possibles malures a la pell i tal, i realment les dades que es donaven eren importants.
Sí, sí, et dic que, bueno, però, claro, estem parlant d'anar a la mar, i és el que parlàvem l'altre dia, que vam tocar aquest tema de les cremes. A mi m'han vingut a casa a oferir cremes i històries per al sol i tal i qual. Jo, escolta, jo m'aixeco de dormir les 2 del matí per anar a treure la sàrcia i no estic per a posar-me creme davant de l'espillet i tot allò que hi ha, m'entens?
Home, però...
Vaig a saco. O sigui, a les 2 del matí agafo el cotxe i cap allà ja està.
Escolta'm, jo, això, per això no passa res, escolta'm.
Bueno, ja, però ara he fet tard, ja. Ara he fet tard, ja. Tinc una edat que no... Ara ja no... Ara ja tinc un mal fet, com aquest que diu, ja no hi ha... No hi ha.
Bueno, ara en parlem. Espera, deixa'm presentar el convidat que té en Daniel. Daniel, amb qui estàs avui?
Doncs amb una persona que també ens ha acompanyat algun dilluns a l'Arribem a Port. Ha estat 38 anys, que es diuen aviat, secretari de la Confraria de Pescadors. Ara, des d'una altra perspectiva, també segueix el món pesquer, el món marítim. Parlem amb Josep Tomàs Margalef. Josep Tomàs, benvingut, bona tarda.
Bona tarda.
Com està, Josep?
Bé. Daniel, que sabrem embolicar una mica, saps? Però bé, no, també em deixo embolicar.
Home, clar que sí. A més, t'emboliquem a coses divertides, home. Bé, coses de passar una bona estona. Escolta'm, tu això de la pell, què? Com ho portes?
Home, jo estava...
A despatx,
jo estava dins d'una oficina, m'entens?
Per tant, no has tingut...
Però... No, però mons pares... Mon pare era pescador, mon tio era pescador... l'altre tio també era pescador. Dels tres, dos van tindre càncer de pell.
Veus, si és que és un sector que amb això cal anar molta cura. Si passen moltes hores a l'aire lliure, en un lloc amb poc umbral, i per tant...
I ara encara se cuida una mica, o que sigui, però abans anaven a les embarcacions, o això que diu l'amic que ara posen tot el dia i tal, depèn de quina activitat la posen, segons si en activitat no la poden posar, però si bufa una mica de vent, però resulta que la toldilla fa així i l'han de plegar el toldo, que ell ja ho sap, i el ras, m'entens? I el sol hi pega. Han dit, ja et dic, jo tinc l'experiència aquesta, mon pare no, però un tio, dos tios que dos tios van tindre càncer de pell.
Que amb això hi ha una cosa aquí en Gaspar, amb la confiança que ja li tinc, Gaspar, si em permets, sí, sí, ja estirada d'orelles, eh? Perquè això de les cremes, abans sí que els homes eren tan mascles, no? Tan homes, no? Que això de les cremes ells no se'n posaven. I mira com hem acabat. Això de les cremes és per tothom, i s'ho posa tothom, i és important que tothom se les posi, saps?
Home, jo crec que sí, però Gaspar diu que no, que agafa el cotxe i tal.
A veure, Gaspar,
perquè
va.
Té l'actit. Gaspar, home, t'has de posar aquestes cremes o unes altres.
Hola, Josep, hola. A veure, no és això.
Vale,
és que
vale.
quan devia posar-me-les no me'ls va aixecar al seu moment. Llavors, clar, jo ja estic cremat i recremat. I no és que sigui masclista, és que l'hora que fem i a les 2 del matí o a les 3 del matí per anar a treure la xarxa i tot això, doncs, bueno, tampoc te dedicaves allò mitja hora abans per ficar-te cremes i històries.
Home, però quan surt el sol,
no,
sí.
No, masclista en cap moment.
Quan surt el sol, Gaspar, no costa res posar-te una mica d'història, perquè, doncs, bueno, tu, si no tens cap malaltia a la pell, doncs un dia la pots tindre, doncs això sempre serà una prevenció, encara que siguis una persona, doncs, curtida, en callos a les mans i la cardura, sí, ja ho sabem, ja ho sé, això, que ja el coneixo, Gaspar, i ja el coneixo, però, a més, mon pare, me'n recordo que anava descalç pel... No en gastàvem d'espardenyes abans, m'entens?
Tampoc?
Anàvem a la mar... No en gastàvem. Què vol dir? Anàvem descalços pels carrers i a la mar. Les seues plantes dels peus agafaven una pedra i no els hi feien ni catament, m'entens?
Ja,
Gaspar?
Així és, sí. Abans anàvem descalços, i més aquí al Delta, que estàvem envoltats de fang i coses d'estes. I sí, té raó, Josep, descalços, no hi havia avui vas en botes, vas en botes de treball, que porten un ferro al davant, que no pot, si et cau algo que no et faci mal, mm-hmm. Vas molt protegit, hi ha impermeables de treball en una doblaria bastant bona, vull dir, vas molt protegit. Abans, jo crec que abans,
sí?
Moltes malalties de la pell que no es coneixien passaven igual, però, claro, no ho sabien de què no hi havia els estudis que hi ha ara i hi havia tot el que ara, ho entens? Però que sí, que abans no, ni descalços i va que trona. Jo he anat descalç de la barca, he anat.
Déu-n'hi-do.
I sé el que sí, sí.
Hi ha una consciència de protecció en el treball que ha anat a molt millor, eh? Per exemple, que s'han de fer servir guants per determinades feines, que s'ha d'anar, sí, però... doncs, amb aquestes botes protegit.
Sí, però si em permetixes,
sí,
que digui una cosa que talla, perquè no és raro en mi que talla la gent.
No, home, no, endavant.
Cada vegada que hi ha hagut uns avanços tècnics o científics per a millorar la seguretat dels pescadors o dels treballadors, al començament han sigut rebudes no en simpatia ni en alegria per la gent que estaven dirigides, sinó tot el contrari. És a dir, ara s'han adaptat i s'adapten i tal, però quan van començar a aplicar-se aquestes coses que diu Gaspar, los chalecos salvavides, los no sé què, hòstia, si saps tu lo que va costar que compressin los chalecos salvavides, i els compraven perquè si no els denunciaven i perquè ells no els necessitaven, per a què, això era un... I qui diu això, diu, ha costat mil i una ha d'avançar en el tema de la seguretat del pescador, perquè el pescador ha sigut reaci sempre a escoltar aquestes coses que venien per ells del món exterior. Jo tinc raó, Gaspar, o no?
Jo tinc, bueno...
Sí, és així, ha costat molt, el que passa que abans, no vull dir que érem inculs, però tampoc teníem un nivell de protecció i de treball com el que ara, en les exigències que ens venen de fora. Jo crec que sempre que ens fiquen unes condicions, per exemple, les revisions de barques, l'estat del polièster del barco com està, l'estat de la fusta com està, en cas d'averies, senyals de GPS en posició, en cas de que t'esfonses a l'aigua.
Sí.
Tot això són seguretats per a nosaltres, salvavides, tot això. El que passa que abans hi havia un altre nivell de cultura que diuen, home, que això ara mos obliguen perquè mos volen prohibir d'anar a la mar, perquè mos volen no sé què, perquè mos volen no sé què. És una altra història avui en dia. Jo quan vaig a començar a anar a la mar ni salvavides ni res del món, bueno, Josep, que t'he d'explicar, tu ja ho saps.
Sí,
no hi havia res de tot això, vull dir, nedant cap a terra, si salvavia la barca i punt tot, tu.
Avui... De viure i... Sí.
Però
ha sigut pesat, introduir-les ha sigut...
Però... Sí, molt, molt pesat, sí.
Però mira, hi ha una cosa... No fa pas masses setmanes o masses mesos, eh? Llegia... Jo crec que hi havia un estudi sociològic que no ho lliga a la cultura o a la incultura, com deia Gregor Gaspar, sinó
no,
que
no.
Ho lliga a... Era, de fet, un estudi sobre el caràcter de l'home de mar, saps? Que sí, és veritat que és un caràcter molt particular i molt peculiar. I feia tot un estudi, un escandall, i deia... Clar, és que l'home de mar treballa en un entorn que li és molt hostil i, per tant, en un entorn on qualsevol cosa petita pot acabar sent crucial i transcendent per poder fins i tot salvar la vida, i per tant el principi de precaució, el principi de coneixement i el principi de control passen per davant de qualsevol altra cosa, i això al final els acaba marcant el caràcter i ho acaben traient del mar en terra i ho acaben fent, bueno, una part de la seva vida. I ara que deies això, lliga bastant amb aquest estudi sobre el caràcter de l'home de mar, no? És a dir, com que no ho coneixen, com que no ho controlen, el primer és no.
A més, l'home de la mar té un caràcter, també, producte de que ell surt a pescar i el seu món són els tres mariners que van a la barca amb ell durant 10 hores o 12. O sigui, hasta les tecnologies modernes que coneixem ara, que podria ser wifi i totes aquestes històries... 20 anys enrere, el pescador, el seu món era la barca i els tres companys que tenia allí, o els quatre. M'entens?
Sí.
I això forma un caràcter tancat, un caràcter peculiar, un caràcter més personalista que altres treballadors.
Gaspar, estàs d'acord o què?
Sí, totalment. És veritat. És veritat. Abans, quan, claro... Jo, a veure, sempre he anat... Vaig portar dos homes jugats i després va vindre, ja va entrar el meu fill en mi, i encara és més dur, vull dir, perquè en un company o en un llogat doncs pots portar una conversa de coses, no sé, més d'allò. Però en el meu fill, doncs, bueno, doncs, la faena i no parlàvem mai, vull dir, és... I això, t'arribes a terra i dius, hòstia, un caràcter una mica... Saps com t'ho vull dir? Una mica d'allò, clar. És normal, són moltes hores dins la mar.
Sí.
L'embarcació, el treballador, la pesca, i és així, té raó. Ho veig així, això et fa un caràcter una mica diferent. Sí.
Bé, en tot cas, si algú vol dir-hi la seva, que sap que ens en pot parlar. Escolteu una cosa, un parell de qüestions, algunes lligades a coses d'avui i una altra lligades a qüestions que queden pendents. El tema cobrament de les ajudes a les vedes, ho dic perquè estem... això encara no s'ha cobrat, no?, la del 2018 ni la del 2019, no?
No. Això, abans, estava... La gestió de les vedes ve d'Europa, com suposo que sabeu tothom. Llavors, doncs, els estats membres... pues estan orientant-lo. I anys enrere, te vaig dir una cosa, quan jo era secretari, jo fa 6 anys que ja no sóc secretari, pues això estava traspassat a la gestió de la veda, diguéssim, no? La gestió dels cobraments, de l'aprovació, de les subvencions, de tot això estava traspassat a la Generalitat. Per tant, la Direcció General de Pesca era la que, d'alguna manera, controlava. Vam arribar un moment, si em permeteu, és una mica històric, però és que és guapet, això, perquè les vedes se poguessin cobrar dins del mateix any, dins quan s'havien acabat el període de la veda, la Generalitat va arribar en un pacte a l'Institut Català de Finances,
sí.
Que l'Institut Català de Finances baix el certificat de la Generalitat que aquesta barca havia parat i que li tocava 6.000 euros, 3.000 o 2.000 de subvenció per la veda, l'Institut Català de Finances venia i feia un préstec a l'armador sense interessos. I l'armador cobrava pues, pràcticament al mes de que havia parat la veda. Després, quan venia la subvenció d'Europa i de totes aquestes històries, pues, la Generalitat, en comptes de pagar-ho a l'armador, pues, tornava els quartos a l'Institut Català de Finances. Això sembla que s'ha trencat, no sé per què, i ara jo ja no t'ho puc dir, però pues, les vedes ara es cobren tarda i mal. Sí, sí, m'han dit que hi ha 2 anys ara per cobrar, i que no sabem, a més, quan se cobraran.
Ho dic perquè, i aquí també segur que hi té alguna cosa a dir en Gaspar, ara estem, per exemple, avui mateix hem parlat de 2 iniciatives per intentar recuperar els mars i salvar-los i fer la pesca sostenible i que els plàstics no hi vagin a parar i que, bueno, totes aquestes coses. Una s'està fent a Brest i l'altra s'està fent a Màlaga i Cádiz, no? Promogudes per 2 entitats diferents, coincideixen en el temps. I clar, en totes dues, no?, la importància de que els pescadors s'involucrin i tal. Jo quan sento això penso, no, si els pescadors ja s'involucren. El que faltaria és que s'involucrés algú amb els pescadors, que tampoc no estaria gens malament. No sé si la meva visió és un tant esbiaixada. Gaspar, va, fot-li.
Ah, bueno, a veure, jo en el tema de les vedes estic mitjanament d'acord, que em van parlar una vegada, que la veda es té que fer sí o sí, però no sé si recordaràs que ja et vaig comentar que el que és ramaderia i pesca són els mons que han més apartats en tema econòmic i de prestacions i de tot el tema este, com bé diu el senyor Margalef. Mm. Ahí. Sí, Margalef.
Sí,
pues mostren una mica los últims, si a un o altre a pegar un cop de canya és a nosaltres mos tenen apartats totalment. Som, per a mi que som la societat, la faena més tirada, més poc acceptada que hi ha per tots els temes de per tota la política, diguem-li. Som els últims en rebre les... Jo no en tinc cap, eh? Jo la meva embarcació no té dret a cap pago,
ah, no?
Ni a cap subvenció. Sí que fem una veda, vale? De pops, fem veda, de lo de més no, però de pops sí que fem veda, i de subvenció no en tenim cap, que també ho trobo mal fet. A veure, si hi ha una barqueta que només viu del pop i té 4 mesos de veda, a veure de què viu aquesta barca. Li poden dir, pues bueno, dedica't a una altra cosa. Sí, però només vic del polp, per exemple. En una mesura de caducs limitats i no sé què més hi ha. Vull dir, sí que són condicions que... Ho trobo molt bé que s'hagi veda, però ajudeu-mos.
Jo és que això és el que dic, és a dir, el que no pots... El que és insostenible és que algú hagi de deixar de treballar per res.
Clar, no?
Aquí... Fins ara, només les administracions del món mundial només feien culpable del que passava al mar al pescador. Desgraciadament, això ha sigut així històricament, vull dir, històricament. Ara m'ho hem dat compte de que hi ha els plàstics. Home, per favor, quan... Ara m'en donem compte que hi ha plàstics i ara m'en donem compte que baixen pel riu Ebre los no sé què...
Sí.
Ara m'en donem compte que... A veure, en tiren les basures los grans petroleros, en tiren les basures los grans creuers, o és que es penseu que es aguarden en contenidors i ho baixen en terra i tot això. És a dir, ara se'n donen compte quan ja no hi ha... quan les ballenes ja porten a la tripa no sé quantes tonelades de plàstics i de tot, ara se'n donen compte. Pues, fins ara era el pescador que era el criminal, el bandido, el que espoliava el mar, el que feia tot el mal al mar, només era el pescador. No eren les depuradores que no hi havien, els vertits que hi havien... Tot això no existia. No existia perquè, evidentment, hi ha interessos econòmics que no interessa que existeixi, eh? Mm. I com diu ai, com diu l'amic Gaspar, que diu, bueno, però som el ruc dels cops perquè som la part dèbil, eh? Que li fots buscallada i no es pot queixar. I estos que generen terratrèmols, pues los subvencionen en banda. Estos que aboquen a la mar, pues mercuris, i aboquen lo que sigui, pues los subvencionen. I això va així, i la mar no té solució, però la terra tampoc, eh?
Yeah.
Perquè primer acabarà la mar, però acabarà la terra.
Mira, aquests que fan terratrèmols, avui han passat alguns d'ells pel Parlament de Catalunya fa una estona. El Florentino Pérez ha passat pel Parlament, ha dit que està consternado por lo ocurrido y que nunca intervino en nada en la obra. Que ell no intervino...
No ho fa les parets, ell, no.
No. Bueno, a mi em fa molta gràcia, perquè si no intervino en l'obra, cony, bé li han donat els 1.800 milions d'euros. És a dir, hòstia, això sí que és un tio llest. No fot un pal a l'aigua, s'emporta els 1.800 milions, saps?
Sí, però ara bé, això que ho faci, que faci un abocament una barca de pesca.
Oh.
Tu imagina-te-ho. Si hi ha l'oïdor que mos sent, vosaltres imagineu-se que hi hagi una barca que l'agafin en fer un abocament il·legal a la mar, d'olis bruts o del que sigui.
Mm-hmm.
Li fotran una castanya i tothom ho trobarà bé.
Sí.
I tothom ho trobarà bé perquè és normal, animal este, no sé què, no sé quant. Hòstia, ven les grans indústries, ho contaminen tot i no solament no els castiguen, sinó que els hi donen quartos. És que no senti vivim, eh?
Sí, sí. És així.
No senti vivim.
Gaspar, què en penses tu?
Sí, és que té tota raó. Vull dir, és així, això, és així. Vull dir, és així.
Però mos conformem tothom.
Sí, mos conformem, però bueno, anem a veure. En el tema de l'IVA del gasoil, ja vam anar en el seu moment a manifestar-nos i ho vam aconseguir. Però vam anar totes les cofradies. Ara, per exemple, en el tema de l'atún, Josep, que tu saps clarament,
sí, sí.
Jo volia fer una reunió de tota Catalunya i dir, escolteu, per a pescar l'atún en un permís que tu agafes un atún i l'has agafat per equivocació, ¿vale? I després l'has de portar. I has aportat 18 derivats, que això ja no existeix. Bueno, però existia hasta l'any passat o hasta
l'any passat. Sí, hasta l'any passat, sí.
Tu trobes que és normal, això? Anem a veure. Jo vaig a pescar, i si pesco un atún, on dones 200 quilos d'atún,
no
ja està bé.
Però no solament pesca... no és normal, sinó que és impossible. Perquè...
Home.
Al lam del bunyitol no agafaràs cap de tu.
Exacte. O sigui, ha sigut una pesca errònia. Vamos a ver. Claro, i això qui ho fa? Pues no ho sé qui ho fa i de quina manera ho fa. Sempre passa el mateix. Lo que fiques al cap de dalt, sempre fiques, i perdoneu l'expressió, el que menys sap. Per què? Per a voltar-se de gent, demanar informació, i aquí, allà, ja està.
No ho sé si no ho sap. El que sap és el que vol fer. I el que fan són normes que, com que no es poden complir, quan passa l'inspector de turno, pues t'ha de fotre la castanya, sí o sí, perquè és que resulta que és impossible complir una norma il·lògica, anormal, i tal. Llavors, aquí què passa? Pues vivim... Pues no sé.
A més, diuen que, per exemple, tonyines n'hi ha per donar i per vendre. Bueno, per donar i per vendre, hi ha moltíssima de tonyines. Que hi ha una brutalitat de tonyina ara mateix al mar. Tanta que afecta a d'altres espècies.
Home, claro, perquè és que resulta que... A veure, aquesta gent s'haurien de llegir altra vegada Darwin. Saps què vull dir? Si no es llegen Darwin, doncs anem malament, m'entens? Si augmenta la captura, si augmenten les unitats de tonyines, que són depredadors del seitó, de la sardina i del lluç i de les altres coses, pues de les altres espècies n'hi quedaran menys. O sigui, això se ressentirà les espècies que mengen aquests peixos. Vull dir, estem d'acord que les tonyines no s'han d'exterminar, que han de tindre una determinada cohesió dins de l'àmbit de la mar, però és que resulta que, claro, el que no podem fer és que no se n'agafin, perquè és que resulta que si només quedaran tonyines, a última hora se menjaran d'elles amb elles.
Claro.
N'hi ha massa de tonyina. Escolta'm una cosa, jo m'he quedat amb ganes de posar una temilla damunt de la taula, però bueno, el podem encetar ara i acabar un altre dia. L'altre dia la Generalitat va presentar una campanya d'anar als col·les i explicar-los als nanos lo bo que és menjar fruita. Ells hi regalen fruita i tal. Porten 2,8 milions d'euros per comprar caixes de fruita i portar-los al col·le. I pensava jo, i per què no fem el mateix amb els peixos? Sí, per què no portem a les escoles peixos i aquests tipus de peixos que ningú vol i els ensenyem als nens que són molt bons i que com es separen les espines i com i els eduquem perquè quan siguin grans també mengin peix?
Pues bueno, jo també estic en una cosa. Quan se fa aquesta maniobra, és el que diu Josep, i estic totalment d'acord amb ell, és perquè un o altre fotrà un benefici de però guapo.
I Espar, avui m'has elevat molt, eh?
Home, no, és que ja fa molts anys que ens coneixem i, vull dir, i compartim el mateix tema sempre.
Sí, les coses no passen mai perquè sí.
Exacte.
Sempre hi ha algú que té algun benefici econòmic, vols dir, això?
És claro, a dir... claro, home, això sempre passa igual. Una cosa no es fa fins que un diu, bueno, va, ara sí que ho tinc clar i tinc els números fets, tirem avant, i punto. I és la meva manera de pensar i així vaig jo.
Bueno, doncs haurem de fer que surtin els números de lo del peix, coi, que jo crec que és una bona idea, sí. Saps el que vull dir?
Home,
tot això dels descartes i tal, perquè que són peixos que la gent no compra però que són bons, doncs home, doncs ensenyem-los que són bons, no? Ensenyem-los que es poden menjar i que són...
Claro.
Bueno, que són bons per alimentar-se, no? Claro, seria una mica per aquí la història.
Seria lo seu, sí.
Doncs aviam si ho aconseguim. Va, jo de moment no desisteixo, i ho seguiré proposant. Escolta'm,
molt bé,
Gaspar, que vagi molt bé. Bona setmana, tu. Dilluns vinent,
molt bé,
festa,
igualment.
Que vagi bé.
Molt bé, igualment.
Cuida't, fins després.
Vale. A
veure.
Adéu.
Marc Alep, ha estat un plaer parlar amb tu.
Bueno, i a mi també.
Sempre aprenc molt.
Gaspar, una abraçada.
Espera't, Gaspar, estàs per aquí?
Ja no em sent, ja no,
no
em sent.
No, ja l'han baixat. Aquí, la que et despistes, desapareix.
No, a veure si vostè i jo ens coneixem un dia.
Vinga, va, no parlis de vostè.
Bueno,
a veure si ens veiem un dia. Va, ja ho farem per trobar-nos, vale?
D'acord, vinga.
Vinga, cuida't molt, que vagi molt bé.
Gràcies, igualment.
Fins després, adéu. A reveure. Tornem demà adéu. A les 4. Gràcies.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Passa l'hivern i no aconseguisc esborrar del record alguns dels moments especials que vam viure durant els 2 mesos i els 21 dies que vàrem menjar-nos el món tu i jo. Avui necessite posar punt a part, vull fer inventari de totes les coses que m'has regalat i que em són impossibles de guardar al fons d'un calaix. Un sobre blau, milions de missatges de text, un email que guarda consciència com un amulet, un punt de llibre, milers de cançons amb la teua empremta dactilar, un clauer que té forma de sargantana, un tiquet de l'últim peatge abans de Sabadell, un paquet bomba que no va esclatar i conserva en algun lloc segur. Encara n'hi ha més, tinc una targeta de Can Rectoret, un llarg poema regal de mitja dotzena de fotos penjades al Facebook i un pòster de mi rebregat, una entrada de cine i aquests texans, 3 nits a l'escala, el viatge a París i cada ciutat que incendiarem són tants els records que ja m'he descomptat.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 7.